per tant altres que estan intentant refer la lliga de bàsquet o eliminar-la, doncs tots aquests merders fa que la gent es fiqui molt nerviosa, la gent no confiï, i ja sabem com és el Barça quan passen aquestes coses, que qui ha de portar les decisions, quan es reuneix amb els directius, vols dir que aquest jugador és bo, vols dir Seri, sí, no, ara Seri no, ara l'altre, llavors d'alguna forma espera el control, i el Barça porta el control, i aquí el gran damnificat és Ernesto Valverde, perquè si Ernesto Valverde el primer cop que va i diu oye, que me dicen que Neymar se va, diu, no, tranquil, que es queda segur, i comença a fer plans, i de sobte veu que la gent que està manant al Barça no té el control, és el primer que no pot planificar les coses com voldria, i és normal que ha d'anar improvisant. Podem ha d'anar improvisant amb Valverde perquè el Barça ha perdut el control absolut en el mercat. Va remolc.
Però el mateix dia que es va anunciar la renovació de Messi, ja no entrem en el debat si l'ha firmat o no, 3 hores després s'anuncia el nomenament de Pep Segura per reestructurar l'àrea esportiva, per mirar de coordinar l'àrea esportiva. I la sensació que tenim des de fora i per la informació que ens arriba des de dins és que des d'aquell moment estan més descoordinats que mai. O sigui, han aconseguit l'efecte invers al que volien. El cas de Seri és un exemple. Robert, fins llavors responsable de la Secretaria Tècnica, havia seguit a Seri, havia fet uns informes, destacava que sí, que era bon futbolista, que tenia qualitats, però que no valia la pena incorporar-lo i pagar 40 milions per aquest jugador, que al final amb gent aquí com Rakitic o Sergi Roberto tenen el mateix nivell o superior al de Seri. I en canvi, al mig del mercat, Seri passa a ser objectiu per després tornar-lo a descartar. Pel mig ha sigut objectiu Ceballos, parlo tot això després de Berratti, Ceballos, Paulinho, Coutinho, tots jugadors d'un perfil diferent. Llavors, o el propi tècnic no té les idees clares, o van provant i en funció dels jugadors acabaran definint a què vol jugar aquest Barça, que això és el preocupant.
És que hi ha clubs, per exemple, mira el Mónaco, no? El Mónaco se li treuen en Mbappé. És un exemple molt clar, el mateix que passarà amb Neymar. Escolta'm, aquest jugador me'l trauran, però el retrasa el que l'hagi de retrasar, negocia el que s'hagi de negociar i sobretot va preparant els recanvis. Ha marxat Mbappé i arriba en Keita i arriba Jovetic. Dos jugadors que pel seu perfil els interessen, dos jugadors molt interessants, d'una categoria inferior, però ja és el que juga una mica el Mónaco, de vendre car i comprar barato. Però dos jugadors que li poden donar fins i tot més rendiment i que li donen una, o sigui, guanya un jugador de pes i es queda amb diners. Tenen l'estratègia clara, saben cap a on van.
Pot arribar a vendre, Marc, per valor de 500 milions aquest estiu, eh?
Clar que la jugada, jo tampoc no compararé mai el Barça amb el Mónaco, sí, perquè és molt més fàcil anar a fer el que fa el Mónaco, d'anar apostant amb nanos joves, de sempre dir jo o és barat o jo no compro, ja saps la política que tens, d'acord, sí, és més fàcil. Però tots els clubs, mira el que està fent ara el Liverpool. Ja veurem si acaba marxant Coutinho, però si acaba marxant, abans de que marxi, ja en tindrà un altre comprat. Doncs escolta'm, tu t'anticipes, em van a prendre Neymar, vas a pagar 222, doncs escolta'm, ja et regalaré això de la clàusula,
perquè
ja t'ho regalaré.
Tots aquests però no tenen prima de renovació,
no, Marc. No te l'enduràs abans que jo no tingui tancats els meus.
Molt mal gestionat, sí, per tot l'estiu dient.
Tu volies un interior com Berratti. Berratti no t'ha sortit. I després anar a buscar un Eriksen de torn al Tottenham, hauràs de pagar el gust i les ganes. Bueno, doncs em fixaran a Neymar. Doncs perfecte, ara sí que tinc els calés. Sí que tinc els calés per anar al Tottenham i dir-li...
No, però aquella Eriksen. Carpeta no hi havia Eriksen, no el coneixen aquí.
Ja, doncs mira, doncs juga en una lliga que em sembla que té bastants espectadors.
Jo crec que t'hauran de trucar a Bartomeu i que
fixi qualsevol que camina una mica de futbol.
La realitat és aquesta, Ixa és la realitat.
I potser Eriksen no és el millor, eh?
Era xicoteta la carpeta amb el nom de Berratti i el nom de Paulinho. Ixa és la realitat. Si ens volen fer veure un altre, que ens la facin veure. Oxlade-Chamberlain passant revisió mèdica a St. George's Park i ja hi ha imatges seves amb la roba del Liverpool. Per tant, demà es farà oficial l'arribada i ara falta que Lemar de Bien també el tanquin demà al matí.
Doncs vinga, va, tanquen fitxatges a Liverpool.
De fet, Roger, sí, amb el que deia el Marc és molt interessant i amb el que deia l'Edu sobretot d'aquest nomenament de Pep Segura, clar, Bartomeu ha fet autocrítica i sap que han fet moltes coses malament. I la prova és que cada 3, 5, 6 mesos canvien tots els càrrecs. I si tu analitzes en el darrer any, comunicació ha canviat, màrqueting i economia ha canviat, el director general ha canviat, i també canviar la gent que porta la direcció esportiva, perquè eren conscients que es portaven dos anys fent les coses malament, i la prova són els restaurants, els Aleix Vidal, els Lucas Diñ, jugadors que, no, que tots els fitxatges fets en els 8 últims fitxatges, sense comptar aquest any, només Samuel Umtiti d'alguna forma havia aconseguit tenir pes. I prova, i quan tu canvies i reestructures coses i fiques a Pep Segura per ordenar, és perquè estàs fent una autocrítica, tu vens amb un discurs positiu, perquè no pots sortir a dir els que estan, no estan contents. El Barça era conscient que ho estava fent malament. I la gran bomba del mercat dels darrers anys t'esclata quan tu acabes de fer canvis i per tant no acabes de confiar o la gent està agafant el seu lloc i t'agafa en el moment en què tu estàs menys preparat perquè hi ha un senyor acostumant-se a un nou despatx, l'altre que veu que no ha parlat d'aquesta trist, passa amb aquesta carpeta, i el moment en què el Barça està menys preparat el mercat explota amb la bomba PSG i tu d'alguna forma pares a ser el
club
de la darrera.
Sí, però això també és culpa teva per fer aquest canvi en ple mercat.
Correcte, sí, sí.
Però és que ja és no dominar el mercat i no dominar el vestidor, perquè al final el mercat és molt gran, hi ha un munt de jugadors, un munt de representants, i se't poden escapar moltes coses, però el que et passa dins, o sigui, aviam, si tu allà dins agafes els jugadors i tens una relació, i si cal doncs els hi cantes a les 40, doncs escolta'm, què passa amb tu, amb Neymar, i n'acabes traient l'aigua clara. Això
I,
és per el que seria el normal.
I llavors per què creiem que no li van dir als jugadors de la Junta que sabien que marxava Neymar?
Però és que els jugadors arriba a un punt que a mi m'és igual que no li diguin. O sigui, és que a mi això m'és igual. És
home, els mateixos... jo no ho veig normal, Marc.
Però,
si tu ets jugador...
Però tu quan comencen a haver-hi rumors, si tu què li vas? Vas al teu empleat i li dius, escolta'm, marxaràs o no marxaràs? Fins que no em diguis tu l'aigua clara, aquí no, no en sortirem. Mi... I si no, és que no sé, no tenies Estats Units, vull dir, que no sé.
A mi em sembla greu que els futbolistes, alguns, ho sapiguessin la data que ho van saber i que després no tingui la confiança suficient amb cap membre de la Junta o cap executiu de dir-los, ei, estigueu alerta perquè aquest paio se'n vol anar. A mi això em sembla de traca. Però hi ha... alguna cosa falla, no hi ha comunicació. Ah, no, això no ho he dit, no, això no ho he dit. Després
sí,
no,
això, però Gerard, no hi ha comunicació. A tu pot passar aquí a la ràdio que vingui l'Edgar, et digui que se'n va a una altra emissora i diguis, no li diguis al SAP ni a ningú que ho vull dir jo. I tu t'esperaràs, no aniràs el dia següent a Eduard Pujol, ell, que l'Edgar se'n va.
Doncs jo, si m'estimés a l'Edgar, tindria
dubtes. Dubtaries, però si ella et demana que li guardis el secret...
Sí, però poder també miraria per l'emissora i diria, hòstia, si aquest tio se'n va, que és una peça importantíssima, els de dins ens han de moure. Jo entraria a poder, seria molt puta i seria mala persona, però jo li diria, ei, estigues alerta per si aquest tio marxa. Perquè jo, ara, vaig a dir una cosa que segurament no em pertoca dir-la. Però jo estic segur que si hi ha una altra junta directiva, hi ha algú que parla i diu alguna cosa.
Perquè la directiva li fa pànic a aquell vestuari, no l'entén, li fa com por. Sap que no l'ha controlat mai, sap que, o sigui, no han tingut mai d'alguna forma el coratge d'anar i dir-li, vostè que ve a renovar, per molt que sigui l'amiguet de l'altre, vostè fora. No, sempre han anat cedint a tot, llavors han perdut el control. O sigui, són òrgans absolutament separats i per tant no hi ha un interlocutor clar, no hi és. I és cert que potser un altre que cometia moltes errades sí que tenia aquesta capacitat d'emportar-se a fer un whisky o un gin tònic a l'hotel de concentració a un capità o un altre, o un refresc, una Coca-Cola. Però ho
deia, un bitxí,
la divisió és tan forta que és cert que no, que la comunicació no és bona, però van haver-hi alguns contactes d'algun jugador amb algun treballador del club o amb algun director del club de dir atenció, atenció, i s'ha produït una reunió de Josep Maria Bartomeu amb Neymar, que és a New Jersey, en què es parla el tema. Sí. El que passa és de nou és que no hi, aquesta directiva mai ha acabat d'entendre com és un futbolista, l'has d'entendre, és a dir, si tu el reuneixes, hi ha un contracte i parleu, això no vol dir que es quedarà. Has d'entendre que en algun, cada futbolista és diferent i que un et diu una paraula i que va a missa i que l'altre l'havies de seguir cada dia i després d'aquesta reunió t'havies de llevar i li havies de prometre una millora de contracte, una millor habitació, un millor perruquer, anar-lo acompanyant amb fets per evitar que tornés a baixar la guàrdia i tornés a entrar. I aquí és on falla la directiva, que van ser molt formals dient això, això i això, ja està fet. I van demostrar que no coneixen els futbolistes, i aquí, òbviament, els futbolistes, que són molt mal criats, especialment Neymar, sí. Però tu havies de perseguir-lo, l'havies de cuidar.
I un punt d'innocència i de pensar que en el futbol hi ha coses que no poden passar, i s'ha demostrat que fins i tot el més impossible pot passar. Al maig del 2016, Neymar ja d'alguna manera tantejava amb el Paris Saint-Germain, havia fet molts viatges a París, que segurament ens van passar per alt perquè tampoc li donàvem importància, viatjava molt amb els seus amics a París i començava a agradar-li tot plegat allò i es començava a deixar tirar la canya. Ell en el seu moment, d'alguna manera, ja es va poder frenar i es va traslladar a un any més tard. I és cert que la Junta, quan això podia olorar-ho, com diu molt el Marc, aquí sí que s'hagués estat més viu de poder anticipar-se tot plegat, sí que és veritat que pensen, sí, sí, però és que ara són 222 milions d'euros, volguem dir, el que ho va dir perfectament Jordi Mestre, això no ho pagarà ningú, i d'alguna manera per això no van dient estem segurs, fins que de sobte diuen que això va de veritat i que sembla que es pot pagar.
I a tot això estàvem parlant de Coutinho i hem anat a petar, no, perquè hi era molt interessant el debat que teníem a Neymar, però estàvem parlant del mig del camp i per tancar ja aquesta carpeta, avui estàvem preguntant Molló dels jugadors que sembla que tenen menys protagonisme en aquestes 48 hores que queden de marcar.
Ara, ja va.
Ara anirem.
El Mina, que està nerviosa.
Sí, ho sé, perquè estàs aquí donant indicacions.
Un moment, Laia. Ara truca.
Amb quin d'aquests quatre migcampistes us quedaríeu pel Barça, Arda Turan, André Gómez, Rafinha o Denis Suárez? La gent ho té clar, Molló.
La gent ho té molt clar, 60% Denis Suárez, 27% Rafinha, 9% André Gómez, 4% Arda Turan. Per cert, important, en el capítol de sortides... A Turquia es tanca el mercat el 8 de setembre i a Portugal el 22. Per tant, amb Douglas encara hi ha temps per
negociar el Benfica. Després del Romero el tema de les clàusules que m'estava dient. Això ho tenia pendent. A l'Edu no li pregunto l'enquesta que fem al Tu Diràs, perquè ja la sé, quina és.
A més, sense saber-ho, et contesto demà amb un article d'opinió del Mundo Deportivo.
Veus? És que estem, pensem al mateix.
Això és bon senyal.
Denis Suárez, Marc...
Sí, potser aquests? Entre Denis, jo estic entre Denis i André Gómez.
André Gómez.
Va. No sé per què li pregunto.
Com a migcampista estic entre aquests dos.
No, faig prova, només faltaria que no pogués tenir la seva opinió el Marc. Toni.
Ja sé que és impopular, però diré que qualsevol accepta d'Arda Turan. Que Arda Turan em sembla que és un impresentable en tot el que ha fet. Però és cert que diria Denis, potser, si n'haig de dir un, però Denis, Rafinha i André Gómez, que encara tinc un punt de fe, és tercer, però no molt allunyat dels altres.
Doncs seguirem encara més de 2.000 vots en aquesta enquesta, sí. Una hora per poder votar sobre els migcampistes. Ahir el Romero també ens explicava que el Barça ha contactat amb el francès Maxim López de cara a la propera temporada, que ha sondejat quina és la situació del jugador de l'Olympique de Marsella. Personalment no és un jugador que tenia controlat, pels que són com un servidor, la Paula Carreras ens ha preparat aquest perfil.
La història és, el Barça ha sondejat el representant de Maxim López.
Això és el que explicava Gerard Romero ahir aquí, el Tu Diràs. Però qui és Maxim López? Maxim Baila López va néixer a França el 4 de desembre de 1997. Té només 19 anys i actualment juga de mig centre a l'Olympique de Marsella, l'equip de la seva ciutat, el que l'ha vist créixer. De fet, és allà, a França, on l'han vist jugar. Parlem amb Lionel Dangomó, periodista del diari L'Equip, sobre aquest jove migcampista.
Maxim López es un jugador que todavía es muy, muy joven, tiene 19 años. Solo empezó a jugar el año pasado cuando Rudy García empezó a entrenar el club, el Olympique de Marsella. Y antes Michel y el entrenador que vino después, Frank Pacino, no lo hicieron jugar. Y pues es un jugador un bajito que tiene una buena técnica, y el año pasado las cosas salieron bien para él y empezó a jugar y luego fue titular, y podemos decir que ahora todavía es titular en el equipo, pero bueno, la trayectoria no es la de un jugador que tendría una proyección de un crack.
També hem volgut saber el punt de vista de l'Ain Valnegri, periodista francès que segueix el futbol internacional a Bein Sports i que ha vist jugar Maxim López.
Maxim López es un canterano del Marsella. Es un jugador que se desempeña en la posición de interior, jugador muy móvil, que tiene buenos valores técnicos, una excelente visión de juego, se asocia muy bien y tiene este punto de dinamismo, siempre está en movimiento. Es un jugador que siempre viene a ofrecerse, quiere siempre estar en el corazón del juego para poder progresar en el campo. La temporada pasada fue una de las revelaciones de la Liga, a pesar de su joven edad, tampoco no tiene todavía 20 años y demostrado mucha personalidad.
¿Qué pot aportar Màxim López al Barça?
Lío d'Angomú.
Ahora no creo que pueda aportar mucho porque es muy joven, solo tiene una pequeña temporada de liga en la liga francesa. Su progresión en los últimos meses no es la que se podía esperar un año atrás, y entonces sí que tiene un buen pie, que tiene una buena visión del juego, un buen pase. Sí que podría tener este ADN Barça. Es bajito, pero tampoco hace mucho ser bajito. Bueno, no lo hace todo, quiero decir. Y entonces yo no creo que ahora es un jugador que tiene la capacidad de jugar en el Barça, pero puedo equivocarme, pero es un jugador que todavía no es cierto de hacer la temporada como titular en el Marsella. Es lo que veo.
Alain Balnegri.
Tiene ADN Barça a nivel de la de su manera de jugar. Evidentemente tiene esas cualidades en juego combinativo con altos valores técnicos. Es un jugador muy móvil, técnicamente muy bueno. Quizás le falta el disparo todavía para poder completarse y consagrarse como jugador completo, pero lo que puede aportar es sobre todo una construcción del juego, volver un poco a lo que era el Barça y el estilo que se estaba volviendo a buscar en este momento, con jugadores con esas cualidades asociativas, que tienen el pase entre líneas, que sabe también meterse entre líneas para poder recibir, para meter los finalizadores en condiciones para finalizar las jugadas.
Sembla que la clau ara és la paciència, esperar a veure com creix Màxim López com a futbolista i esperar a veure si pot o no pot encaixar al Barça.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
No esperis més. Vine a Galeries del Tresillo i aconsegueix el teu sofà, xeslong, butaca, sofà llit o matalàs amb fins un 70% de descompte.
Sí, fins un 70% de descompte en els nostres últims dies de rematada de rebaixes.
Acaba l'estiu en un sofà nou.
Corre abans que s'acabin, només fins al 31 d'agost. A més, no paguis fins a l'octubre i en còmodes quotes.
Galeriesdeltresillo.com.
Has vist la nova? Li demanaré el Facebook, els dos mesos al WhatsApp, després d'un any l'Instagram, un any de likes i al febrer li dic si vol quedar. Gran pla, oi?
A la vida ja ens esperem massa. No t'esperis més per tenir un Ford Focus només a l'agost per 13.500 euros. Finançant-ho amb FCE Bank, condicions a Ford Pones. Prova-la a la xarxa Ford de Catalunya. Per què t'arrisques quan contractes una reforma?
Cocimàtic, reformes amb confiança i professionalitat amb 2 anys de garantia.
I ara, un 25% de descompte en mobles de bany i mampares.
Cocimàtic, a Diagonal 331.
Tu diràs, amb Roger Saperes.
Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Un dia més, no sé què passa últimament, Molló, però hi ha una gentada de por. Complim tot l'estudi, cada dia, tu diràs,
amb que no vol dir res.
Marc Guillén, amb l'Edu Polo, amb el Toni Padilla, amb el Gerard Romero, amb l'Edgar Fornós, amb el Molló, amb un servidor, parlant del mig del camp del Barça, de les operacions de mercat, i a aquesta hora...
Espera, mira, deixa'm dir-te.
M'has dit 3:15,
sí.
Ara entra Marc Buixassa.
Sí.
Que m'entra aquí al
paper,
al guió, que m'ha preparat. Gràcies, Marc.
Merci a tu.
El paper?
Deixa'm dir-te, mentrestant, Paco Aguilar, sempre ben informat,
sí.
Explica a través del Telegraf que hi han bufetades, això m'agrada molt, no ho diu Paco, dic jo, per André Gómez, del Tottenham i del West Ham, a la Premier. Així que compte que demà encara col·locarem André Gómez i, per tant, perdria força aquesta teoria de l'intercanvi.
Llavors dir que són clubs amics de Mendes, aquests?
Bé, Mendes té amics a tot arreu, sí, no? Si no els crea ràpid. Cara d'allà uns diners i diu, té, aquest el col·loco.
Sí, no seria problema, això,
Jo crec que això no és problema. El de West Ham porten tota la tarda, Anglaterra, a parlar-ne. Amb una mica de sort el col·locarem, però no sé si és on voldria el club.
Va,
el que ha gestionat abans, què em deies?
Això, tinc, va. Que, bueno, portem ahir a la nit, hi havia una persona en aquesta taula que tenia molta inquietud per Yerry Mina, era Santi Jiménez, volia saber què passava amb Yerry Mina. Doncs t'hem localitzat, ara fa una estona i ens ha dit que truquéssim ara a tres quarts, era una mica tard, el representant de Yerry Mina perquè ens expliqui realment què està passant, si el Barça ja l'ha trucat, si Yerry Mina vindrà demà a Barcelona, passat demà vindrà a Barcelona o poder al gener.
Doncs bé, que no el fem esperar. Saludo a aquesta hora de la nit al tiet i representant de Yerry Mina, senyor Yerry Mina. Buenas noches, buenas tardes para usted.
Hola, encantado para toda la audiencia. Un placer saludarle. ¿Cómo está todo por allá?
Pues muy bien. ¿Usted también?
Sí, por fortuna. Aquí pues, en Sao Paulo con el chico y esperando que las cosas vayan bien, ¿eh?
Pues por el chico le queríamos preguntar, estamos en plena situación de mercado, sabemos también que Yerry ha sido un objetivo del Barça, pero que ahora está lesionado. ¿Cómo está? ¿En qué punto está la recuperación del jugador?
Ayer tuvimos la oportunidad de estar con el médico.
Sí.
La verdad, pues el médico llegó, lo miró bastante bien, le fueron retirados los puntos. Y te cuento que el avance, de acuerdo al diagnóstico médico, es muy positivo, ¿eh? Una alegría para el médico, para el club y especialmente para el jugador. Muy bien, va muy bien el jugador.
A nivel de contrato, señor Mina, ¿qué nos puede decir de Yerry? ¿Él seguirá en Palmeiras?
Pues hasta hoy, hasta esta hora, Yerry está en Palmeiras. Él tiene contrato, como lo hemos estado antes, por todavía falta 4 años. Se ha hablado mucho de Barcelona y otros equipos. Lo cierto es que hoy el contrato, como siempre, pues está vigente y Yerry está hoy acá, ¿no? Y no se ha presentado ninguna novedad de la posibilidad de salida del jugador.
En este sentido, el Barça ha cedido a Marlon al Niza. Pensamos que liberando una plaza de extracomunitario, eso podía significar que Yerry Mina podía estar más cerca. ¿Ha habido algún movimiento en ese sentido del Barça para traer a Yerry Mina este mismo verano?
Antes había manifestado y hoy no tengo conocimiento, no he hablado con la gente de Barcelona. Tampoco se me ha notificado ni aún hoy que estoy aquí en la sede con ellos. Y pues así como van las cosas, Yerry Mina va a estar este tiempo aquí en Sao Paulo con el Palmeiras.
Yerry, buenas noches. La cuestión seguramente también es saber si se mantiene ese acuerdo que todo el mundo hablaba de cara al enero, que el Barcelona tenía un poco como un bloqueo con el futbolista.
Bueno, yo voy a aclarar de que el tema es, se trata de un acuerdo preferencial que se firmó desde el mes de mayo del 2016, y que se ha venido ratificando, ¿no? El preacuerdo hasta hoy sigue vigente, pero esperemos a ver qué avanza, si realmente existe un verdadero interés por el Barça u otro equipo, ¿no? Pero hoy sigue el jugador trabajando como de costumbre aquí en Sao Paulo, antes en Colombia, y lo que debe venir, pues vendrá en su momento, pero hoy Yerry sigue acá en Palmeiras.
Y no saben tampoco si en ese mercado de invierno será cuando el Barça ejecute la opción, eso lo desconocen también.
Lo que pasa es que estamos dentro de tiempos, desafortunadamente pues el chico se lesionó y de una u otra manera pues los climas, el ambiente ha disminuido un poco, pero él va a estar muy pronto, va a estar recuperado, creo que en 4 semanas ya está listo totalmente, esperando que seguirle aportando a su equipo y si es posible a su selección Colombia.
Porque
todo se mantiene.
Todo se mantiene y lo que no paran de llegar son propuestas para Yerry. Su cualidad y su calidad es evidente, ¿no? Y supongo que esas propuestas van llegando. En todo caso, el Barcelona, si Yerry saliera en enero, el Barcelona tendría esa preferencia, de alguna manera, de poder igualar las otras ofertas que llegaran, ¿no? A lo mejor.
Sí, es una opción preferente para que Yerry vaya hasta Barcelona. Pero sabemos que esta es una situación de mercados, aquí la oferta y la demanda pues imperan, pero es cierto que existe ese acuerdo y que existen otros equipos interesados, ¿no? Pero yo reitero, de pronto el ímpetu, el impulso de algunos decayó un poco a raíz de la lesión porque lo querían para allá ya. Más sin embargo, a mí me siguieron contactando. Pero a ellos se les ha manifestado de lo que existe con Barcelona, ¿no?
¿Y esos equipos quiénes son?
Tú sabes que por respeto a los colegas de Jerry y a las instituciones, pues no hay que mencionarlos, pero todos son de Europa.
Lo que está claro que quedan un par de días aquí en España para cerrar el mercado y no se va a cerrar ahora la llegada de Jair y yo de Jerry, perdón, y yo tengo dudas, Jair, de que esto se pueda dar en enero. No te veo tan optimista y esto no me gusta.
No, nosotros siempre hemos tenido, nos hemos llenado de valor y de confianza, ¿no? Desafortunadamente el tema de la elección pues nos ha preocupado un poco. Los resultados médicos son muy importantes, pero esperemos, si no se da para Barcelona, hay otros equipos, ¿no? Pero Jerry lo único que quiere es recuperarse y estar en un equipo grande de Europa, ¿no? Como ha sido el caso del equipo que han preguntado.
Pues veremos dónde está el futuro de Jerry Mina. Si es en Barcelona, aquí nos encontraremos, señor Jair, y si no, seguiremos hablando para ver cuál es el destino del jugador. Seguiremos esperando novedades. Muchas gracias por atendernos, señor Mina.
A todos ustedes, a la audiencia del Barça y a todos los clubes grandes de Europa y a los jugadores, a la gente que les gusta el fútbol, pues un abrazo, ¿no? Y aquí estamos, atentos a lo que pueda suceder. Un abrazo para todos.
Cinc minuts per la mitjanit, les declaracions del representant, del tiet també de Jerry Mina, Jair Mina, a Romero, deixant entreveure que o el Barça espavila una mica o hi ha altres clubs que es poden avançar.
Com a mínim ha deixat clar que en el Boden Jerry no apareixerà en aquests dos dies de mercat que queden, evidentment està lesionat, però que el Barça no ha fet cap moviment, i després... A mi la sensació que em deixa és que tot i que el Barça tingui aquesta opció preferencial, que ho ha tornat a recordar, que existeix, que es va signar el maig del 2016, sí, aquesta opció preferencial, jo tinc la sensació que o el Barça reactiva ràpid la situació, si li interessa molt aquest futbolista, o amb Boden Jerry agafaran Tom i marxaran fora.
Veurem com acaba el cas de Jerry Mina i veurem com acaba també... M'he quedat abans, quan em parlaves, i jo era conscient del que deia, després he començat a desvariar perquè no sé què he dit de Boyan i d'altres coses, quan sí que sabia el que deia, Douglas.
Però has parlat de Boyan?
No.
Va, d'acord. No, Boyan,
però tu sí.
Boyan fa tota la... S'està negociant una sessió a l'Alavés.
Per tant, pot acabar Vitoria.
Sí.
Abans que es tanqui al mercat de fitxatges. Eres tu el que estava parlant de... No?
No, has estat tu que has parlat de Boyan, però no passa res.
I de...
Però a mi em fareu per tornar boig, o padre, és un nou matí que estic aquí, vull dir, no, no m'atabaleu.
De Douglas sí que has parlat.
De Douglas
sí. I m'has dit, clàusules, no és clàusules, perquè jo t'he dit, no, si està, m'han dit que està calentet, que és qüestió d'esperar que s'anunciï que està fet amb el Benfica. Què passa amb Douglas?
Bé, Douglas té molt avançada aquesta sortida al Benfica, però ell ha posat unes clàusules. Aquestes clàusules, de moment... no es compleixen, segons ens han explicat aquesta tarda. I, per tant, per això està tot amb aquest stand-by una mica perillós. Hi ha una mica de xup-xup per saber si demà es presentarà l'entrenament o no, tot i que tinc la sensació que no sé si Douglas sap que el mercat portuguès, com ha dit Molló, es tanca el dia...
22 de setembre.
Bé, jo crec que aquest dato, aquesta dada, no el té Douglas. Però veurem què acaba passant i veurem si demà al matí ve a l'entrenament. Si no apareix a l'entrenament, voldrà dir que la situació ha avançat. Però a aquesta hora de la nit hi ha unes clàusules que fa que Douglas encara no sigui futbolista del Benfica.
Doncs semblava que ja estava feta la sortida de Douglas, clàusules, i per tant compàs d'espera també en la sortida del lateral del Barça.
El mercat de Portugal es tanca el 22, però la Champions, que el Benfica la juga, es tanca el dia 1. I el Benfica, si reforça la plantilla,
li hauria d'interessar
o li ha d'interessar poder inscriure a la Champions.
Doncs interessant també aquest detall que porta l'Edu sobre Douglas. L'altre gran nom del qual estem pendents, no cal dir-ho, és el de Coutinho, un cop superat ja el capítol Dembélé. Detalls que podem explicar: no hi ha ningú del Barça a Liverpool negociant, no hi ha cap persona, cap enviat del club allà, perquè de moment els anglesos no donen el seu braç a torça i no accedeixen a negociar. Per tant, el Barça continua esperant i esperant que hi hagi alguna alerta des de Liverpool per poder, doncs, fer aquesta oferta o que acceptin la proposta que tenen del Barça per tancar d'una vegada per totes el fitxatge de Coutinho. Per tant, veurem, però no hi ha cap persona desplaçada allà per negociar amb el Liverpool. Coutinho, de moment, és al Brasil amb la Canarinha i seguint a la selecció brasilera, i tenim el corresponsal de RAC1 allà, el Pau Ramírez. Pau, bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
Continuem pendents de Coutinho. Crec que hi ha novetats en el sentit que avui alguns companys han parlat d'ell.
Han parlat, va ser, bueno, aquesta matinada a hora catalana, vam parlar, doncs, els dos jugadors que van sortir a la roda de premsa, el porter Alisson, del Roma, i un conegut, diria, per l'afició culer, com és Gabriel Jesús, el jugador del Manchester City. Tots dos, òbviament, els vam preguntar per Coutinho, que és l'assumpte de moda que tingués aquí la selecció brasilera, i el primer que va parlar va ser Alisson, que va parlar de l'angoixa que pot sentir aquests dies l'actualment jugador del Liverpool.
A gente fica...
Quan et trobes en una situació així et poses una mica ansiós perquè vols que el teu futur es defineixi com abans millor. Al final tots els jugadors es marquen objectius en les seves carreres i s'han de respectar les decisions dels futbolistes. Ara està molt enfocat en la selecció, amb el cap aquí, perquè ens venen partits molt importants.
I nos jogos que a gente tem, que son jogos muy importantes.
I pel que fa a Gabriel Jesús, li vam preguntar més o menys sobre l'actual generació brasilera i els preus que s'estan pagant per alguns d'aquests jugadors. El City també va pagar molts milions per ell, de Neymar, i els possibles 150-160 milions que pot pagar el Barça per Coutinho, i deia això sobre aquests preus astronòmics dels seus companys.
Avui el mercat està així, tothom està sent molt car. Neymar i Coutinho mereixen aquest valor. Al final la qüestió és que són els clubs els que determinen quan val un futbolista i quan estan disposats a pagar.
Doncs les declaracions dels companys de Coutinho a la Canarinha. Pau, es continua parlant que Coutinho serà suplent en el partit que ha de jugar a la selecció de Tite.
Sí, el que passa és que avui, doncs, el Brasil acaba l'entrenament fa uns minuts. Sí, que només ha obert els primers 15 minuts de la premsa, han fet els clàssics rondos, per tant no s'ha pogut veure ahir, veure res. Pel que es va veure ahir, sí que seria suprem, jugaria William, i ara mateix, doncs, igual ho confirmarà Tite. S'està esperant ara aquí a la roda de premsa, doncs, que surtin en breus moments Tite i Marcelo, el jugador del Madrid, que serà el capità demà de la Canarinha. Aviam si Tite, suposo que li preguntarem, i aviam si confirma aquesta entrada de William a l'11 inicial en el lloc de Filipe Coutinho, que seria més o menys una mica simbòlic perquè repetiria així el 11 amb el qual Tite fa un any, el 1 de setembre del 2016, va debutar amb la Canarinha a l'Equador. En aquell moment, recordem, el Brasil estava sisena, fora del Mundial i de la repesca, en una crisi brutal. L'Equador era primera, va guanyar 0-3 i des de llavors ens han quedat 8 victòries consecutives en partits oficials que l'han dut, doncs, ja està classificada a falta de 4 jornades per Rússia 2020.
Us consta que hagi de parlar o fer algun tipus de declaració Coutinho aquí al Brasil?
No, no, i aquesta vegada la diferència del que és habitual, la assessoria de premsa de la selecció brasileña està migrant molt les entrevistes que dos només paran els dos jugadors i ja no hi ha pràcticament cap mena d'accés a cap altre dels integrants de la selecció brasilera. Per tant, estan restringint molt i no es pot saber res, només el que alguns periodistes a través de WhatsApp poden parlar amb els jugadors o amb el seu entorn.
Doncs perfecte, Pau, si hi ha qualsevol cosa ens ho fa saber, si no anirem seguint l'actualitat de la Canarinha i t'anirem trucant, d'acord?
Molt bé, a reveure.
Gràcies, Pau, bona nit.
Adéu, bona nit.
El El Pau Ramírez, que ens feia escoltar aquestes veus dels companys de Coutinho parlant d'aquesta ansietat. De fet, el dilluns amb el Romero trucàvem al doctor Simoni, que ens explicava aquesta situació de nervis, de pressió que estava vivint Coutinho perquè no es tancava el seu fitxatge pel Barça. Avui l'Edgar ha volgut aprofundir una mica més en aquests mals de Coutinho, Edgar.
Sí, perquè tot es relaciona, el cap i la ment. Per parlar precisament de l'aspecte mental de la psicologia, escoltarem el psicòleg esportiu Oriol Mercadé. L'aspecte mental pot influir tant en el físic?
Cada cop és un tema menys tabú, I els mateixos jugadors se'ls informa i ja no tenen aquesta vergonya de dir, hòstia, estic en un estat emocional alterat, potser millor que vagi a mig gas perquè puc patar. O sigui, abans això era una barbaritat, era com una excusa. Avui en dia l'entrenador té que ser molt, molt de la vieja usanza perquè et digui lo típic que esto es una mariconada. No, no, avui en dia ja en el món de l'esport s'entén que l'estat emocional i les petites lesions van de la mà. Són cadenes de lesions una mica sospitoses, que a vegades el jugador inconscientment sembla que busqui lesionar-se per evitar una situació difícil d'acceptació.
Com es pot tractar això?
Tu, al final acabes com amb una obsessió de dir, ostres, em molesta aquí, tinc aquest això aquí, em fa mal aquí, i al final tu estàs buscant tenir aquesta lesió i al final te l'acabes creient. I el jugador en cap moment diu, jo això ho faig per amagar-me, i jo estic segur que no ho fa amb aquesta voluntat. Són coses que s'han de parlar de cara i preguntar-li al jugador, estàs evitant algú? Tens alguna por d'algú? Perquè fins que no trobes aquesta por o aquest benefici amagat, pot ser que aquell jugador sempre tingui aquestes molèsties i molèsties i molèsties que són psicològiques totalment.
Com es pot suportar a nivell mental estar un equip on no vol ser-hi?
És que quan un jugador es planteja que vol marxar, aquell jugador ja és un 60% del que jo he fitxat o del que puc tindre. Per tant, realment no val la pena tenir un jugador a males perquè és que no et rendirà. I si et vol rendir, no ho aconseguirà. I si et rendeix, es lesionarà.
Per endinsar-nos a l'aspecte més físic, trobem recolzament amb un preparador contrastat, com és el Jordi Riba. Un quadre d'estrès, com es podria manifestar físicament? Què pot arribar a passar, Jordi?
I pot arribar a no veure bé, a veure doble, a tindre la sensació que et dona un infart, pots arribar a tindre problemes greus, per això ja es diu histèria. És quan tens una manifestació corporal, metabòlica inclòs, però sense causa patològica, que és el que li està passant amb aquest xaval, no? I el tio, doncs ho manifesta així, no? Mals d'esquena, trampes a les cames, hi ha dies que no es pot aixecar del llit, que el tio està patint...
Amb tots aquests mals, que és el millor que
tot això no li passi, a Coutinho, no?
Esperem.
De veritat.
Jordi, aquí
entrenant, mantenir-se en forma, estirar, menjar bé, no deixar-se anar, perquè si et deixes anar entres en depressió, llavors ja tens una patologia. Això li estan dient que entreni.
Clar, és que quan li hem preguntat al Jordi, escolta'm, d'alguna manera el Liverpool no el feia jugar, no anava convocat a la prèvia de la Champions contra el Hoffenheim perquè realment tenia problemes físics. Ara arriba al Brasil i li diuen, ei, tu estàs perfectament per entrenar, surt. I és el que deia el Jordi, quan el dolor físic ve produït per un estrès mental, per un dolor mental, tu pots jugar perfectament. De fet, et convé més fer esport que no pas quedar-te sense entrenar perquè et vas menjant el cap, com diem de forma més col·loquial, i això és més perjudicial. Per això entenem que Coutinho s'estigui entrenant al Brasil.
Doncs allà al Brasil, en aquesta situació, amb aquest quadre d'ansietat, hi és Coutinho, però evidentment també has volgut parlar, Edgar, amb gent de Liverpool per saber quina és l'última hora sobre Coutinho, o com a mínim què se'n diu allà.
I molta atenció, Gerard, perquè això et pot interessar.
Explica'm.
Hem contactat amb el periodista
segur
del diari...
Segur que l'has contactat també amb la teva trucada.
Sí, ha estat força content. Sempre amb el seu posat britànic, que sempre són seriots, però ha estat content, jo crec. És en aquest cas Pete Jensen, de Independent, que ens explica la teoria que ara mateix estan manegant a Liverpool.
Bueno, hay una teoría que es que Liverpool ya ha decidido vender Coutinho a Barcelona, pero lo que no quiere es que no quiere estar en la misma situación en que se encuentra el Barça, y es tener mucho dinero y está intentando fichar jugadores y con precios muy altos. Entonces quieren fichar jugadores antes de confirmar la venta de Coutinho. Y hoy mismo me parece que ya han cerrado casi la compra de Oxlade Chamberlain. Están negociando todavía para Lemar, ya han comprado Keita, y la idea es entonces, cuando cierren el mercado en Inglaterra el jueves, todos sus negocios ya hechos, y el viernes, cuando todavía está abierto el mercado en España, pueden vender Coutinho.
Aquesta és la teoria que és ara mateix a Liverpool, però què et fa pensar que això és veritat?
Y me hace pensar que esto es verdad porque el Barça parece que no tiene un plan B. y supongo que si Barça tenía dudas de que esto es lo que va a pasar, tendría un plan B. Entonces yo, si tendría que decidir entre si viene o no, yo creo que sí va a venir, pero la cosa es, bueno, es 50-50 y va a ser así hasta que cierre el mercado el viernes medianoche.
Val, però un moment, si el Liverpool no fitxa, llavors Coutinho no ve al Barça, és així?
No, yo creo que si el Liverpool no pueden fichar, no van a dejar salir Coutinho. Estoy seguro de esto. Pero como están las cosas ahora, el miércoles por la tarde, Oxlade-Chamberlain está muy cerca de Liverpool. Dicen que va a tener sus pruebas médicas esta noche. Está concentrado con la selección inglesa y parece que los dos equipos, los dos clubes se han acordado un traspaso de 35 millones de libras. Entonces, en teoría, tienen el jugador que va a reemplazar a Coutinho.
¿Y si ve finalmente Coutinho, crees que puede encaixar a l'esquema del Barça?
Yo creo que como un nuevo Iniesta, entre comillas, porque ya sabemos todos que no va a ser un nuevo Iniesta. Iniesta cuando se va, va a ser imposible reemplazarlo, como ha sido imposible reemplazar a Xavi. Pero que Iniesta juega cada vez menos, está claro, y yo creo que Coutinho, si sigue jugando un 4-3-3, podría ocupar esa posición a la izquierda de Busquets en el mediocampo. También es verdad que puede jugar en más posiciones, ha jugado en la banda izquierda para el Liverpool, también puede jugar como media punta y también en la banda derecha.
Doncs el Pete Jensen explicant-nos també quina és la visió des d'Anglaterra d'aquesta situació de Coutinho, tant de bo sigui així, és a dir que el Liverpool està signant tot el que vol fitxar i a última hora, sense que se li hagin disparat aquests fitxatges, vendre llavors a Coutinho. Abans en parlàveu... Ara estava pensant que si el Barça no l'acaba signant, allò que diem sempre, o la frase aquella tan manida de quan un jugador vol marxar, acaba marxant, el Barça se li haurà girat en dos cops, ahir amb Berratti, de fer-se la fotografia i intentar pressionar, i no, i va ser no, i ara veurem si amb Coutinho repeteix aquesta pel·lícula o no. En aquest sentit, abans en parlàveu, però aquesta manera de fer del Liverpool, ho interpreteu com una negativa ferma o com una estratègia?
No, jo abans era aquesta mateixa idea, no?, de que ells d'alguna forma volen tenir la situació controlada i estan fent, enviant un missatge molt, molt lògic, no?, cosa que també et porta a fer una reflexió sobre qui està parlant amb el Barça, qui està donant la cara i què està dient. És a dir, el Liverpool en tot moment està dient no hi ha renovació, no hi ha negociació, i per tant tenen un control de, precisament de les negociacions, que és el que toca. El Barça en molts casos canvia d'interlocutor, canvia de missatge i acaba sent presoner de les seves paraules. És a dir, si el Barça no aconsegueix fitxar Coutinho, no aconsegueix portar ningú, fa molts pocs dies Robert va dir que volien una o dues incorporacions, i per tant tens alguna cosa a la qual tirar encara. L'aficionat del Liverpool, si finalment diuen escolta, que heu venut a Coutinho, dirà sí, però és que hem fitxat aquest, ens hem pagat 170 milions. I per tant l'aficionat del Liverpool dirà mira, no ho puc entendre. Llavors jo entenc que hi ha una opció, però al final del temps el marca el club anglès.
A la seva afició li diran mira, hem fitxat a Oxlade-Chamberlain, hem fitxat a Lemar, hem fitxat ja per l'any que ve a Naby Keita, un jugador que porta un mes enganyant-nos amb unes molèsties a l'esquena que s'ha demostrat en Brasil que no tenia, un jugador que no estava motivat per ser a Liverpool i que a sobre l'hem venut i l'hem convertit en el segon traspàs més car de la història. Clar, la gent a Liverpool diu chapó, el club ha fet tot el que ha pogut i el jugador ha volgut marxar al Barça. I de cara a la seva afició al Liverpool ho està gestionant molt bé, sempre i quan l'últim dia accedeixi a negociar i el vengui per 150-160 milions, que és el que tot sembla que passarà. No tindria molt sentit que ara se'l vulguin quedar, ja no perquè hagin fitxat, perquè al final Liverpool juga a Premier, juga a Champions i amb una plantilla més àmplia, doncs més opcions, però un jugador que porta un mes sense entrenar, sense jugar, que ets conscient que vol marxar, si al final es quedarà contra la seva voluntat i li costarà molt recuperar la motivació. Berratti va fer allò de la foto, va forçar, però el dia que van començar els entrenaments es va presentar i va treballar amb normalitat. Això Coutinho no ho està fent.
Sí, em sembla que el pols de Coutinho és molt més seriós, molt més ferm, i que, com diu l'Edu, costaria molt més de redreçar. A més, un equip que és molt orgullós de la seva samarreta, del que representa jugar al Liverpool, que ho està fent molt bé en aquest inici de temporada. Sí que és cert que si no poguessin tancar aquests fitxatges, sobretot Lemar, que és el jugador que bàsicament ve jugar a l'esquerra, Oxlade pot jugar a la banda, però també pot jugar al mig centre, és un jugador molt versàtil, que no tindria les característiques de Lemar, que sí que és un jugador de banda esquerra, molt dinàmic, molt ràpid, més que Coutinho, més del que està jugant ara Klopp, que és molt trepidant, però que sí que Lemar jo veig claríssim que ve a ocupar la posició de Coutinho. Si aquest jugador arriba, doncs realment ja jo crec que sí que s'obren les portes perquè Coutinho pugui negociar.
A mi, Roger, permeta'm, sí. El que més em sorprèn de tot plegat és el silenci. Que no sé si és un silenci de s'està treballant i anem pel bon camí, o si és un silenci de cagòmetro disparat a tot arreu, perquè veuen que la cosa realment és inviable. Que des del club continuïn dient que sí, continuïn optimistes, però que realment no les tenen totes. Que el representant calli durant tot el dia d'avui, és l'únic que fa pensar, pot ser positiu o pot ser negatiu. Ara també, i ho diu Gerard Romero, per mi, si Coutinho no arriba, el dia després que ha de tancar el mercat, hi ha gent que ha de dimitir, Així de clau dic, Vull dir, se'ns ha dit obertament i públicament, Estem negociant, estem a punt, no sé què. Permeteu-me, Però prou de prendre el pèl, Portem un estiu que els hauria de caure la cara de vergonya a la direcció esportiva del Barça, Han fet el que devien de fer, han portat Dembélé. Bé, el preu que l'han portat. Però si ara no arriba ningú més, si acabem així, ostres, jo, amb una mica de dignitat, tot i que sé que s'està molt bé a la poltrona i es cobren molts diners, jo dimitiria.
La por és que demà o demà passat el Barça només tingui dues opcions sobre la taula. Una, el que diu el Gerard, no el fitxes i quedes exposant davant de tothom, o l'altra és que el Liverpool diu, ja ara sé que vull 170 milions i no penso baixar ni un euro, i què fas? Per tant, els dos escenaris és o pagar, que ho farien segurament, una xifra tan bèstia que gairebé s'acostaria més a Neymar que a Dembélé en el preu pagat, o variables, o no portar-lo. I els dos escenaris són un pèl complicat, perquè jo crec que l'afició vola a Coutinho, però si acabes pagant més de 150 fixes, posem, no sé si el Liverpool demanaria això, però entenc que la posició de força del club anglès serà tan forta que poden dir mínim 150 fixes.
Ara desitjo que arribi Coutinho, Vull dir que ara aquí no comencin a posar-se nerviosos.
I a tot això em Di Maria sobrevolant.
Sí, em Di Maria sobrevolant. Que
no agrada aquesta opció?
Que no és una alternativa, que és a més de Coutinho.
Sí, jo encara sóc.
Volen a Di Maria. A mi em sorprèn. Jo sé que Robert ha fet molts informes, tots positius, i que recomana molt el fitxatge, perquè davant la joventut de Dembélé, que haurà de créixer a poc a poc, crec que Di Maria el primer dia que arribi el pots posar i et dona rendiment al moment. A mi em costa de creure. Xavi Bosch ens va fer veure aquesta opció de l'intercanvi amb el PSG, però clar, també queden poques hores i no està gens clar res ara mateix.
Marc?
Jo bé, em sembla, la setmana passada, més enllà dels temes ètics ja personals o d'haver de negociar amb el PSG, que és una cosa que tu segurament per orgull i per política, que no s'ha fitxat a Bellerín perquè els jugadors que marxen d'aquí no poden tornar, doncs els jugadors, els clubs que et prenen el pèl o que et fan una mala passada, tu no els hauries després d'anar a fitxar, jo crec. Però bé, deixant estar aquest tema, jo com a jugador només Di Maria, si no t'arriba Coutinho i si tu realment vols jugar amb dues bandes, com sembla que vol jugar Valverde, i per tant vols algú que t'ocupi la banda que no t'ocuparà Dembélé i que de l'Ofeu doncs serà el recanvi, a curt termini jo el veig un bon fitxatge. És un jugador contrastat, que té 30 anys ja, però que té encara molt futbol, que es pot sacrificar més pel conjunt, com ha fet en altres, com ha fet per exemple el Real Madrid. Jo crec que et pot aportar i que no el veig un mal fitxatge com a perfil futbolístic, si no t'arriba Coutinho i si estàs amb aquestes urgències que està el Barça, perquè al final tal com està el dramàtic de tot plegat, que estic d'acord amb el que deia el Gerard, però el dramàtic de tot plegat és que el Barça, del model, del planter, del futur, de la planificació, ara hagi de dependre de pagar 150-170 milions per Coutinho, que és un gran jugador, però ostres, que hagis de dependre d'això, el que hauries de fer tu com a club és dir, mira, doncs aquest any no ens ha sortit bé, seguirem tirant endavant, guanyarem més o menys títols, és igual, i l'any que ve amb aquests diners haurem fitxat a 3 o 4 que seran la bomba. Això és el que faria el Bayern de Múnich, és el que faria qualsevol equip que tingui una mínima planificació esportiva. Te n'estàs anant a la Lliga del City, del PSG, dels equips que tenen un estat al darrere, i el Barça això no ho té. Per tant, això és anar a morir més endavant. O sigui, pan para hoy, hambre para mañana, no? És una mica el que vas ara.
I t'estàs anant a aquesta Lliga quan tu no volies anar a aquesta Lliga. És a dir...
És que a més no pots.
Per la necessitat.
Ja per ideologia, ideologia no hi hauries d'anar, però és que a més no pots.
No hi hauries d'anar, però tu has començat l'estiu amb uns plans i després d'imaginar-te el que pot ser una dinàmica molt negativa i després de la Supercopa t'espantes i dius, ara portarem a tothom.
Però per què ens plantegem arribar fins a aquest extrem?
Per la por. Perquè no saben què volen.
Perquè no saben què volen o perquè els hi belluga la cadira.
Els hi belluga la cadira.
Ah, clar, és que hem de parlar obertament, vull dir, no s'ha de tenir por a dir que aquests senyors saben que si no porten a Coutinho i porten Di Maria o no porten Coutinho només, saben que hi ha una moció de censura trucant a les portes i que se'ls està tremolant la cadira.
I dins el Barcelona hi ha nervis. El pànic és un estadi amb mocadors, un dia que si les coses no funcionessin, 3 o 4 partits, que et vinguin a Juventus en Champions i et guanyi...
És que parlant obertament estan pillats pels ous. Tenen 24 hores. 24 hores clavades tenen ara mateix per salvar la seva situació.
I això demostra que s'ha passat d'un hem de fitxar-ne un o dos o tres a fitxem el que toqui, el que calgui, paguem el que calgui, ja ho trobarem, ja improvisarem, ja posarem si cal a l'espai Barça, el que sigui, però des d'un punt de vista esportiu jo no entenc que vinguin tant Coutinho com Di Maria, no ho entenc, perquè posats que vingui un altre més enllà de Coutinho, potser si vols reforçar de força una altra posició, però és que ara resulta que calen millor jugadors, vinga jugadors a banda, què passa, que no hi ha Deulofeu, què passa, que no hi ha Carles Alanyà. Hosti, o sigui, que ja n'hi ha, llavors no ho entenc, els dos no ho entenc.
Veurem com ho acaba de resoldre el Barça. Com deia el Romero, queden 24 hores per sortir de dubtes i saber què incorporar al Barça.
48.
Ah, sí, encara queda tot.
48.
Tot dijous, ara l'he escurçat ja en 24. Límit de 24 hores, no. 48 hores per saber el desenllaç d'alguns serials, com per exemple el de Coutinho. 12 i 20 minuts. Estem una bona estona parlant ja gairebé dues hores del Mercato del Barça, però és que avui també entra Romero per parlar del Mercato del Madrid. Després de l'últim partit contra València hi van haver xiulets per Benzema per les ocasions que va fallar, però especialment sagnants contra Bale. Ramos també li va picar el crostó, allò que a vegades
va bé que
xiulin. I clar, ens preguntàvem ahir, li preguntàvem també al Diego Torres per la situació de Bale, per si hi ha alguna possibilitat que surti. Sobre Bale, què pots aportar també?
Bé, de fet, Diego Torres ara ha tuitejat fa una estona també tota aquesta situació i és la informació que teníem i que ja hem donat a l'amic Aleix Pariser al vespre, a 8 TV amb el Fora de Joc, perdoneu el traspàs de tot ja que tinc al cap, el tinc gran, però per tantes coses no.
També l'alimentes a Pariser, li vas donant...
Bé, avui havíem de ser-hi, avui havíem de ser-hi allà i li hem donat una mica de pinça.
Una abraçada a Pariser, que segur que està escoltant, Pariser. Està escoltant, no, aquesta hora?
Segur. El que passa que ara això de sortir a la tele el té el cap una mica girat i poder estar fent d'altres feines.
A Sri Lanka no hi ha tornat ja.
No, allò ha deixat... No deixa rastre ja.
Mai torna cada dia. Veu que va demanar a 8 TV si tenien algun plató allà per fer-ho des de Sri Lanka. Li van dir, no, al principi des de Barcelona.
Pobre. Bé, en tot cas, el United demà intensificarà les possibilitats d'emportar-se Gareth Bale. Veuen que és molt just, perquè evidentment tenen les hores que tenen durant el dia de demà, però hi aniran, i només que vegin una petita porta oberta s'hi fotran de cap per emportar-se el galès cap al United. Jo crec que és molt justet per timings, però el United ho intentarà des de primera hora del matí, quan es llevin, posar-se en contacte, trucaran, posarà el senyor José Ángel Sánchez al telèfon, aquell home que fa aquelles operacions fantàstiques.
És que recordo un moment que al cap la història que vam un dia de fitxatges també, després ho comentarem, Romero. Bé, que el United si pot, va per Gareth Bale. A tot això, avui Molló
Pariser, t'està escoltant.
Sí?
Quina rata us estic escoltant.
Molt bé. Salutacions, Pariser, una abraçada, eh?
Una abraçada, Aleix, t'estimem.
Que vagi sempre tot bé.
Ah, tot el que estigui fent, només faltaria.
Home, si
no, està, que està, perquè
si està fent està escoltant la ràdio, tenim un problema.
Està treballant en el programa, segurament està sopant, estarà a punt d'anar a dormir.
Home, si sopa a les 12 i 20 tenim un problema, també.
Home, perquè...
Però hi ha gent que sopa a les dues, com jo.
Els nervis, ha de rebaixar una mica. Pregunta-li si no a l'amic que teníem aquí a la redacció, com rebaixava i a quina hora acabava de... Un altre amic, un dia en parlarem, també. Molló, parlàvem al Madrid. Quan fa que Florentino no fitxa els seus cromos, allò de portar en el seu dia galàctics o cracs, eh?
Sí, doncs mira, justament l'últim és Gareth Bale. Anem a fer repàs, primera etapa de Florentino.
Algun episodi serà dolorós.
Sí.
Ja ho avanço.
Sí, i haurem d'escoltar Florentino Pérez fent aquelles frases grandiloquents, eh?
L'ésser superior. L'únic límite és la imaginació.
Va, estiu del 2000, Luis Figo, 60 milions d'euros al Barça.
Yo le pido que esa profesionalidad que ha demostrado hasta la fecha la siga demostrando en este nuevo club.
Intentaré dignificar al máximo el nombre del Real Madrid y espero...
Amo, lloro, però no em deixis el document sencer de Figo i de...
Figo...
Trepitja'l una mica, ja.
Estiu del 2001, Zidane, 72 milions d'euros a la Juventus. Estiu del 2002, Ronaldo, 45 milions d'euros a l'Inter. Estiu del 2003, David Beckham, 37 milions i mig d'euros al Manchester United.
Que nadie se equivoque. David Beckham piensa sobre todo en fútbol. Ayer por la tarde nos decía, no puedo esperar, quería pisar el césped del Bernabéu. Y hoy le digo que todos estamos impacientes por verte jugar con la camiseta del Real Madrid.
Señor Di Stefano, señor Pérez, ladies and gentlemen, I've always loved football and joining Real Madrid is a dream come true. Gracias. A la Madrid.
David Beckham, que diu Florentino. Estiu del 2004, Michael Owen, 12 milions d'euros al Liverpool, i estiu del 2005, aquí acabem la primera etapa, diríem que el galàctic o el cromo és Robinho, 21 anys, 24 milions d'euros al Santos, però aquell estiu fitxa Sergio Ramos, 19 anyets, 27 milions d'euros al Sevilla, que és un tros de fitxatge.
Encara recordo la portada del diari AS, el dia que va debutar a Cádiz, Robinho amb la samarreta de Madrid, i Dios creó a Robinho. És el titular de portada, perquè va fer bé, va sortir la segona part, va fer uns barrets i unes filigranes.
Unes bicicletes, va contra bicicletes.
Sí. Segona etapa de Florentino al Madrid, Molló.
Sí, arriba per la porta gran, estiu del 2009, Cristiano Ronaldo, 94 milions, al Manchester United, això sí, és pactat pel seu predecessor Ramon Calderón, però vaja, ell l'assumeix com a seu.
Tu dedicació plena a este deporte y tu indudable talento te han hecho cumplir uno de los tus grandes sueños. Para nosotros supone una enorme satisfacción el saber que tú tenías la firme decisión de jugar...
Molló, sencers no.
Espera, escolta.
Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo. Yo voy a contar hasta tres y decimos todos a la Madrid, ¿vale?
Vale.
Uno, dos, tres. ¡A la Madrid!
Això calia? Aquesta hora de la nit de la gent... Està amb allò dins el llit, escoltant la ràdio i l'has de despertar d'aquesta manera?
El Parisser ha saltat el llit, sí. També.
És el cromo de Florentino.
No m'estranyaria que estigués saltant al llit.
El Madrid estiu arriba...
Parisser, no facis cas d'aquestes coses. Eh?
Arriba Kaká, 65 milions d'euros al Milan. Coincidint amb l'arribada de Mourinho, estiu del 2010, podrien dir que el portuguès agafa les regnes de la parcel·la esportiva i Florentino es queda sense cromos. Ni el 2010... ni el 2011, i el 2012 ve Luka Modric, que vist el rendiment després sí que el podem considerar un cromo, 30 milions d'euros al Tottenham. Un cop marxa el Mourinho, Florentino torna amb força. Estiu del 2013, Gareth Bale, 100 milions d'euros, altre cop al Tottenham.
La determinación y la convicción de Bale han sido esenciales para que su llegada al Real Madrid sea hoy una realidad. Una determinación y una firmeza ancladas en los deseos que hace años tenía un niño de Gales que vestía la camiseta.
Sisplau,
un niño de Gales.
Treu-me la missa.
Mira, bé, quan parla castellà. No, parla mai més, mira.
A veure. Madrid, gracias por esta gran acogida. A la Madrid.
Acogida. Des de llavors no se l'ha sentit mai més parlant castellà.
Segur que és Bale.
Sí.
Dic perquè és la típica imitació d'anglès.
És Bale.
I com ho és xas, eh?
Sí. Penúltim cromo és Bale, perquè l'últim és estiu del 2014, després del Mundial, James Rodríguez, 80 milions d'euros al món.
Mónaco.
I aquí s'acaben, Molló, els cromos de Florentino?
Sí, perquè Florentino Pérez i els seus col·laboradors en la planificació esportiva, bàsicament el director general, el vostre amic José Ángel Sánchez, alias Haas, canvien clarament d'estratègia i el resultat és evident. 2015 no hi ha cromo, 2016 no hi ha cromo i 2017 no hi ha cromo de moment.
I com substitueix aquests cromos, Florentino Mollo?
Doncs per les apostes en joves valors. Fixa't, sense comptar amb els nanos que han pujat del Real Madrid-Castilla, el club blanc ha apostat per 14 promeses menors de 22 anys des del 2009. 2009, Benzema, 21 anys. 2010, Di María, 22. Ozil, 21. Canales, 19. 2011, Varane, 18. Sahin, 22. Algunes no surten bé, eh? 2013, Casemiro, 21. Isco, 21. 2014, Asensio, 19 anys. Lucas Silva, 21. 2015, Vallejo, 18. Kovacic, 21. I aquest estiu, Teo, 19 anys. Ceballos, 20.
No sé si dir gaire bé que Florentino ha deixat els cromos. Hmm. I li ha començat a anar bé, o com a mínim s'han dut les dues últimes Champions,
sí, sí.
És prou botí.
Que tornin els cromos.
Sí, sí. No, no, li està donant fruits, sí, al Madrid, aquesta aposta pels joves, no?
No, no, i tant. Aposta per jugadors de club, aposta per fer un equip, aposta per joves jugadors, que alguns, com deia el Jaume, no surten bé, ja passa, però quan inverteixes amb talent, doncs alguna vegada no et surt bé, però moltes sí, i al final doncs acabes traient més rendiment. Tot i així, pel que anàvem de Bale, de si pot anar-se'n al United o no, està discutit. Jo crec que Asensio està ara mateix per sobre de Bale, fins i tot Isco hi tindrà més en casa l'equip, i per tant Bale pot ser un problema durant la temporada, però jo no em crec, després de tot el que heu explicat, encara menys, que Florentino es desfagi d'un cromo tan gran i no en porti cap altre. Per molt que es cregui això dels joves valors, la gent de la casa, etc., a l'estiu que li ha marxat James, li ha marxat Morata, que allò de Morata jo crec que se n'empenediran, doncs deixar-te emportar a Bale...
A no ser que l'estiguin aguantant fins al final, fins que no tingui tancat un altre, com també...
Sí, el que passa és que no sona res de res, llavors no, no, és una no. mica estrany, no?, que un dia sí, sí, ells també puguin fitxar un quan els cromos grossos semblen que ja estan decidits. Jo
Hazard complicat. No sortirà, no?
És el nom que apuntava ahir el Diego Torres, eh? Deia que hi ha un acord.
Home,
ja
Chelsea,
entre les dues parts.
El Chelsea
seria molt més,
no? O sigui, el Chelsea, de fet, li ha faltat aportar més jugadors.